La gàbia del mico.
Un pare és detingut per likes. És el moment previ al desconegut. Una fotografia que expressa el caos, que és aterridora, que capta l'expressió de la por i també del terror. Una fotografia de Carol Guzzi, publicada al Miami Herald, sobre la política migratòria de Trump i l'acció dels ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És la foto de l'any al World Press Photo. És una foto que es va fer el 26 d'agost en un dels pocs llocs on els fotògrafs tenen accés, que és a la desena planta de l'edifici federal Jacob Javits, l'epicentre de deportacions del govern del president Trump. I hem de dir que aquesta foto s'ha feta en aquest passadís dels despatxos. Doncs bé, darrere la càmera hi ha la visió de la fotògrafa que dispara en el moment precís. No sabem si precisa o no, perquè li hauríem de preguntar amb ella, perquè sense massa paraules s'entengui el que està passant. El World Press Photo arriba per primera vegada a Andorra, ho fa a l'Hotel Pol, s'inaugura aquesta tarda i estarà l'exposició vigent fins al 30 de juny. Avui a la Gàbia del Mico tenim una representació artística del World Press Photo. Aquí donem ja la benvinguda per la part d'Andorra, Pere Moles, per Reunió de Papaya.
Bon dia.
Bona tarda.
Hola.
També
bona
tenim
tarda
amb nosaltres l'Albert Guzzi, responsable de Grisarmo. Bona tarda.
Bona tarda.
I vingut directament des d'Holanda per aquesta exposició tenim a Alba Noguera del World Press Photo Internacional. Bona tarda, Alba.
Hola, bona tarda.
Bé, quin honor, no?, tenir alguna representació de la casa mare de World Press Photo aquí a Andorra. El viatge per què?
És un gust aquí i el viatge ha sigut completament justificat perquè ens fa moltíssima il·lusió poder avaduir per primera vegada la història des de fa 70 anys que existeix World Press Photo a l'exposició 2026 a Andorra. I per mi és un gust personalment ser aquí.
Bé, estàvem dient, l'Alba ha vingut de Mallorca, però... Ai, en aquest cas d'Amsterdam, però és mallorquí.
Sí.
O sigui que això ho hem de matisar, que diran, ostres, doncs per ser holandès, déu-n'hi-do.
No ens ha anat bé, això, ens ha anat bé, perquè ens heu entès a la perfecció.
Sí, us heu entès molt bé, no? Bé, hem de dir que també tenim preparada una entrevista que, si em permeteu, li donarem prioritat, perquè és una persona que va guanyar el World Press Photo el 2012, ell és el Samuel Aranda, que està en un projecte i ens ha demanat que per entrar al programa doncs com més aviat possible, i els temps a vegades manen, eh? Samuel Aranda, molt bona tarda. Ell és de Santa Coloma de Gramenet, suposo que ens entén en català, però ho xequejarem. Samuel, bona tarda.
Bona tarda, perfectament en català, sí, sí. I mira les coincidències, sóc a Mallorca, o sigui que...
Ostres, mira quina connexió aquí amb l'Alba. Escolta, et podem preguntar què estàs fent? On et trobem?
Pues estic fent un projecte amb la Fundació Ben i Janik Jacobert, aquí al Museu de Bassa Blanca, a Alcúdia, i estic fent una documentació una mica, diguéssim, diferent de la Fundació i dels espais.
Sí, és el que anava a dir, no? Perquè el fotoperiodisme, on t'ha quedat? Perquè ara doncs, parlarem sobre aquesta fotografia amb la qual vas guanyar el 2012, que, diguéssim, és d'una feina diametralment oposada a la que estàs fent, suposo.
Sí, jo he tingut uns molts anys de la meva professió, de la meva carrera, per dir-ho d'alguna forma, uns quasi 15 anys treballant pel New York Times, amb una fixació únicament i exclusivament periodística. I després de la pandèmia, fa uns 3 anys, vaig fer una altra opció de fotografia documental, em vaig anar a viure a París, i ara estic fent projectes una mica més personals, però una mica amb el mateix objectiu, que jo crec que és el primordial, que s'explica història. Mira.
Bé, històries, em sembla que n'has explicat moltes també a través d'aquesta fotografia per al periodisme. Hem de recordar que el Samuel va guanyar el 2012 el World Press Photo amb una fotografia que la van anomenar la Pietat, perquè era una mare amb un fill que havia estat afectat pels gasos lacrimògens durant la primavera àrab el 2012. Ara comentaves, no?, que potser aquesta feina que fas ara doncs, té una vessant, no sé com ho deies, però com vulguem dir, més artística, però quan veiem aquesta fotografia sembla preparada, que no ho és. Samuel?
Sí, de fet, jo crec que són aquestes fronteres que construïm sempre, aquestes etiquetes que necessitem posar a tot, no? Si fem fotoperiodisme o si fem fotografia creativa o artística, fotògrafs que es neguen a considerar-se artistes... Mm-hmm. I jo crec que els humans són molt així, no? Necessitem tenir tot com molt endreçat i que no se'ns escapi res. i la fotografia WordPress Photo, que mostra una mare, la Fàtima, amb el seu fill, Said, pues, crec que, de fet, el premi a WordPress Photo la va premiar una mica també per aquesta necessitat de tenir una imatge que fos molt simbòlica de les primaveres àrabs, que és l'època que em van donar aquest premi, i que el públic pogués entendre molt bé, no? I amb aquesta assimilació de la... de la iconografia cristiana que tenim, com és la Pietat, pues feia que la gent pogués empatitzar molt amb aquesta imatge i que no ens haguéssim d'esforçar molt intel·lectualment per entendre del que era. No?
Explica'ns una mica ràpidament en quin context tu fas aquesta fotografia, perquè a tu t'envien per cobrir el conflicte, ja eres allà o per el territori cobrint d'altres fronts...
Jo la veritat que sempre he sigut una mica offsider i... Poques vegades he fet com cobertures de conflictes, sinó que al final acabava vivint els llocs. No? En el cas del Iemen, doncs vaig estar vivint dues temporades de la meva vida. Quan vaig fer aquesta foto, doncs va ser quasi prop d'un any que vaig estar vivint, enviant pel New York Times, però amb la peculiaritat d'haver d'infiltrar amb el país, perquè estava en un moment molt complicat, i vaig estar vivint la crònica, perquè era l'única forma d'entrar, d'aconseguir un visat. I llavors pues, combinava aquesta passant d'estudiant del Coran, que em va servir molt bé per aprendre, i per les tardes feia fotos pel New York Times.
O sigui que podríem dir que les dinàmiques d'un periodista de guerra tampoc les tenies molt ben agafades, no? Tu anaves pel territori i anaves fent fotografies. Això de la seguretat, els llocs, aquests espais que moltes vegades no es marquen com espais segurs de la premsa, quin ús n'hi donaves tu?
Bueno, jo crec que això dels espais segurs de la premsa cada vegada més també ha desaparegut, no? Mm-hmm. Ho hem pogut viure també amb el conflicte a Gaza, que amb el genocidi que s'està cometent, que el primer objectiu dels soldats israelians ha sigut acabar amb tots els periodistes, no? A Gaza o amb la gran majoria de periodistes. I bueno, pues, en el meu cas en concret, sempre ha sigut molt més de viatjar sol o d'intentar mantenir com un perfil molt baix, de no cridar l'atenció. I això, com passat llargues temporades, però sobretot en territoris que jo em sentia vinculat d'alguna forma. No? Pues, després també vaig estar vivint a Tunísia 2 anys, després de la caiguda del president. Llocs on m'interessava molt realment, o jo personalment connectava molt amb la gent. Per exemple, quan va començar la guerra a Ucrània, em van demanar d'anar a cobrir-la i mai he tingut molta connexió amb els països de l'est. Suposo també per aquesta diferència, no? Jo em considero el Mediterrani, sobretot. I a mi em costava molt treballar a Europa de l'Est i no vaig decidir que no volia fotografiar allí a Ucrània.
O sigui, a tu no et cridava tant el conflicte, sinó el fet de que tu ja vivies sobre terreny, eh?
Si veiem jo sempre que... he dit que per mi la fotografia ha sigut una excusa per viure experiències i emocions que volia viure amb la meva vida. I llavors descobrir països que mai hagués pogut descobrir si no hagués anat a fotografiar. I la fotografia era una excusa, quasi.
Digue'm una cosa, el moment en què tu et trobes, per exemple, en la situació, no?, d'aquesta mare amb el seu fill, tens temps de preparar la fotografia? És una qüestió de amb generositat o no, o robada, no ho sé. Et plantes allà i et trobes amb l'escena?
En aquest cas en concret és una fotografia totalment observada i en un moment molt ràpid. Jo mai preparo les fotos, de fet, no dubto que cap company de fotoperiodisme prepari les fotografies, al no ser que es posi que és un retrat, no? Posat. Però en aquest cas en concret era una mezquita que estaven fent servir d'hospital de campanya i llavors hi havia uns bombardejos molt, molt intensos i estaven entrant molts cadàvers i molta gent ferida i tot passava molt ràpid i jo vaig fer fotos a tot el que veia. De fet, no, jo no sabia qui eren ells, perquè després que es donés el premi, o sigui, va trigar com 6 mesos des que faig la foto fins que es concedeix a WordPress Photo, i és quan surt la fotografia al Jazeera, que llavors ells mateixos em truquen per telèfon per tornar al Iemen per conèixer-se en persona.
O sigui, heu creat un vincle, més enllà d'aquesta fotografia, que al final era part de la realitat que vam viure.
Doncs, si et soc sincer, durant molts anys vam tenir un vincle bastant, no intens, però quotidià, bastant, o sigui, que ens parlàvem bastant. I des de que vaig començar a deixar les xarxes socials, sobretot el Facebook, vaig perdre una mica el contacte amb el Said, que era el que més feia servir el Facebook, sí. Però bueno, sí, vam tenir després una relació de 7-8 anys bastant, bastant maca, bastant bonica.
En aquell conflicte van morir, segons l'Observatori dels Drets Humans sobre Terreny, Yemen, 26.000 persones. A l'exposició, aquí a Sant Julià, a totes les exposicions, hi ha una part de memorial. Tu et dedicaries un record a algun dels teus companys o persones que vas conèixer del fotoperiodisme que treballaven sobre terreny o amb els quals has coincidit en aquests anys?
Sí, sí, la llista és infinita de companys, inclús de gent que m'ha salvat la vida en algun moment, com el Mohammed Sajagi, que és el fotògraf de Reuters allà al Yemen, que en un moment que m'estaven a punt de segrestar, ell va venir corrents amb el seu cotxe i entre ell uns altres companys se'n van treure d'allà i aquestes coses no s'obliden mai, no? O sigui, construeixes relacions humanes molt intenses que aquí a Occident pues és diferent. I aquesta setmana mateix he estat a Madrid inaugurant una altra exposició on he fet de comissari sobre una exposició sobre les migracions a Casa Amèrica. I de casualitat m'he trobat el Mohammed Salem, que és el fotògraf també responsable de l'oficina de Reuters a Gaza, que feia 15 anys que no ens vèiem. I estava a Madrid cobrint la visita del Papa i la veritat que va ser un moment bastant emotiu i bueno, vam recordar moments molt intensos de quan vaig estar vivint a Gaza també un any.
Doncs, escolta, Samuel, t'esperem a Andorra un dia perquè ens expliquis els teus projectes. Et deixem fer la feina que estàs fent i que molt agraïts per haver-nos dedicat el teu temps.
Moltes gràcies. Salut.
Una abraçada, Samuel. Bé, quin testimoni, el del Samuel, perquè una cosa és explicar-ho, que t'ho expliquin, i l'altra és que t'ho expliquin des d'una finestra en primera persona.
Sí, sens dubte és un... Tenir en Samuel aquí en aquesta entrevista ha estat un luxe. Crec que defineix molt bé el que hi ha darrere de molts fotògrafs i fotògrafes que estan aquests dies representats en el GoPres aquí a Sant Pol, al Hotel Pol, i que és una meravella gaudir d'ell i gaudir de la seva experiència. De fet, és un espai de patiment el del fotoperiodista i que t'hi jugues la vida, evidentment.
Mm-hmm. El periodisme de guerra és un dels espais, però el World Press Photo està ple d'infinitats de històries, no? Algunes de molt íntimes, d'altres que ens parlen de la societat, no, Alba?
Sí, de fet, això és una cosa que cada vegada anem veient més, que la diversitat de temes va creixent, també perquè va creixent la diversitat de narradors i narradores visuals, és a dir, de fotoperiodistes molt locals que estan cobrint més històries dels llocs d'on són, i sí que veiem moltes fotos de conflictes globals, del canvi climàtic, de guerres i així, però també veiem històries més personals que realment també són universals, d'alguna manera.
Són 57.000 candidatures de 3.700 fotògrafs. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, se presenten aquesta quantitat i d'aquestes 57.000 imatges que se presenten s'acaben triant 42 projectes només per un jurat independent.
Quin és el criteri del jurat a l'hora de... Perquè són moltes candidatures, són moltes fotografies, són molts fotògrafs...
És un procés llarg. Hi ha dos jurats, un jurat regional per cada continent, diguéssim, que després que fa una primera selecció, que després s'envia a un jurat global, que és el que ha fet aquesta darrera decisió. I els criteris són diversos. La qualitat visual és un molt important a nivell que aquesta imatge pugui ressonar com amb molta gent, però també, òbviament, la qualitat periodística, la dificultat d'accés que un periodista hagi pogut tenir per arribar a una situació, a una comunitat, mm-hmm. i també la rellevància, diguéssim, temporal, perquè WordPress el que dona homenatge és als fets o esdeveniments més importants de l'any anterior, fent com un recull d'aquells punts principals que han marcat un any.
Bé, Albert i Pere, que us dediqueu a la qüestió de la imatge visual. Quan veiem aquestes imatges, al final reconeixem molt bé del que estem parlant, no? O sigui que aquest objectiu, que siguis periodista o no, sàpigues de l'actualitat o no, et porta a un sentiment, a un moment, a una atmosfera.
Sí, en realitat, el llenguatge visual és el llenguatge universal del segle XXI, no? Ens comuniquem a través d'imatges, ens expliquem les coses a través d'imatges. La imatge va néixer ara fa 200 anys, de fet estem en un procés de celebració d'aquest bicentenari de l'arribada de la fotografia, no? Aquest invent que Niepce va fer i que aquest 2026 justament s'està celebrant, i que tenir les imatges que tenim del WordPress Photo és també un espai de noblesa, de sinceritat, no? En aquest moment de transformació de la imatge cap a nous paradigmes, al voltant de tot allò que és la imatge, ho estem veient a partir del 2023 amb l'aparició massiva de la IA i, per tant, de focalitzar el dubte sobre aquella cosa que podia ser veritat, doncs el WordPress Photo ens queda com aquest espai de culte a una fotografia noble, a una fotografia sincera, a un espai on realment reconèixer tu i d'altre amb allò que està passant. I crec que justament, més que mai, cal reivindicar el WordPress Photo com aquest espai per anar tranquil·lament a gaudir d'unes imatges d'un món que ens envolta i que sovint potser l'hem vist, però aquí no l'hem de passar amb el dit. Aquí no passem les imatges amb el dit, no les passem, sinó que són les imatges que ens parlen a nosaltres, amb un format molt més gran, ens criden molt més, hi ha tota una litúrgia per entendre cada un d'aquests panells, hem d'anar caminant darrere d'elles, i per tant el relat visual que hi ha és un relat que ens impacta, que ens interpel·la. Uh-huh. I allò que interpel·la i allò que ens fa prendre decisions és molt important, i per tant la imatge és molt important.
Hi ha, per exemple, el cas del Samuel, no?, que ens deia, jo crec que molts dels meus companys et dirien el mateix, que no es pot preparar una imatge, però sí que hi ha espais en els que sí es pot preparar la imatge, perquè és part de, doncs, d'una sèrie documental, com per exemple trobem el cas de la Engla, que té anorèxia, i que es fa tot un reportatge, no?, de com ella, com a ballarina, des dels 3 anys... l'edat de, em sembla que no arriba als 50, acaba passant 50 quilos i encara té aquella devoció pel ballet, es vesteix de ballet, mira vídeos, i és un no, el que la família et convidi a casa, doncs, a veure aquell, no, aquella petita història amb tanta significació. Wow.
Sí, això és un tema que veiem molt en moltes fotògrafes i fotògrafs que guanyen WordPress, que han teixit una relació molt humana i molt de dignificació d'aquelles històries que estan cobrint. No hi ha una extracció o un extractivisme de les seves experiències o realitats, sinó que hi ha una mirada molt amable i molt cuidada.
En el mateix sentit, per exemple, hi ha el cas d'un pare amb càncer que decideixen tenir la parella, el fill amb la parella, i al final, no, aquesta última imatge de la mare amb el fill, del pare en un taüt amb una imatge, perquè era molt seguidor de Star Wars, amb aquesta imatge de que la força t'acompanyi, no? Que tot trenat, dius, ostres...
Sí, potser es pot sorprendre que a vegades tenim al cap aquesta imatge més del fotoperiodisme, que és un instant, no?, i que aprofita aquella imatge, però estem descobrint precisament això que també ens deia el Samuel, no?, i que està passant aquí en el WordPress Photo a Sant Julià, que hi ha documents i fotografies que són d'un temps. És a dir, que fins i tot hi ha un projecte de 15 anys, no?, de la mare xinesa que decideix... És a dir, que hi ha fotògrafs i fotògrafes que tenen un projecte continu en el temps i que aquesta suma d'imatges aconsegueix un impacte i una majestuositat que acaben també formant part d'un relat com el del WordPress Photo. És a dir, això potser també està canviant amb els temps i està donant un nou format visual que és molt atractiu.
Perquè cada vegada vivim més ràpid i també consumim informació de manera més ràpida, d'una forma que gairebé ens pot deixar com en un vertigen i en una incapacitat de digerir el món en què vivim. I llavors sí que des de WordPress el que volem crear amb l'exposició, i crec que ha quedat molt bé concretament a l'exposició de Sant Julià de Lòria, que és un espai on sigui possible parar per un moment, digerir aquestes imatges i també com... consumir notícies d'una altra manera, que no sigui això que deia en Albert, només com d'anar baixant i passant amb el lit, i sigui més quedar-se.
Jo suposo que a tots ens ha passat, els que hem vist les fotografies d'enguany, que et quedes amb una imatge. Quina és amb la imatge que vosaltres us quedeu d'aquest any, no, que seria el recull del 2025, però que és l'exposició que surt aquest 2026. Quina és la vostra imatge d'aquest WordPress Photo?
Hi ha moltes.
Dos o tres.
Jo vaig fer una porra, perquè doncs, vaig intentar fer tres de que fossin les imatges, a veure si serien les imatges guanyadores, no van ser cap de les tres. És a dir, però hi ha una d'un os, un os polar que s'està menjant un catxalot, una balena, feta des de dron, que també dius, em va impactar molt, i després dels incendis que hem patit molt a prop, no? Perquè els incendis que va haver a Galícia, els de Los Angeles també, hi ha unes imatges d'incendis que són molt impactants i que penses, bueno, aquí que vivim molt bé tots amb la tranquil·litat i que no tenim conflictes bèl·lics, un incendi sí que el podem tindre, no? I doncs ens trobaríem amb aquella situació. Doncs,
bueno, la guerra contra els piròmens també és una guerra.
També és una guerra, també és una guerra. Doncs aquest et fiques molt a la pell de dir és que això també algun dia potser ens pot passar, no?
En el meu cas, jo hauria de dir... A mi sempre m'agraden molt les històries que tenen un component íntim, encara que representin molt un problema molt gran, com ara hi ha una foto de Gaza que sabeu com tota la destrucció de la ciutat, però després hi ha un focus en un punt concret, que és una família dinant tranquil·lament, o bueno, tan tranquil·lament com poden estar en aquesta situació, però com una situació molt quotidiana enmig de la destrucció. A mi aquesta foto me captura cada vegada. I després un altre projecte que es diu Anomenar l'absència, que és sobre l'absència de pares a Colòmbia, que s'ha treballat d'una manera molt íntima a través de la llum i les ombres que hi ha a la casa del periodista. Un projecte superpersonal que parla d'un problema o d'una situació generalitzada.
A mi m'ha interessat també molt una fotografia que hi ha de l'Àfrica on un col·lectiu d'homes han encerclat un grup d'elefants i per sobrepoblació i d'altri els estan assassinant, no? I és una imatge crua, dura, que també ens interpel·la moltíssim, no? Què estem fent, no? I penso que aquella imatge també feta des d'un dron, sí, aixecada, és una imatge aèria. També el GoPro Foto ens desperta sobre aquests nous relats visuals, no? Amb noves eines com pot ser el cas dels drons o dels telèfons o d'altres artefactes comunicatius i que fan aquesta aposta per la nova visualitat de la imatge, no? Aquella fotografia és molt impactant. La imatge que deia ell ara mateix sobre Gaza també és terrorífica.
És curiós també, si parlem de la guerra, com... un periodista ens pot ensenyar com es fabrica un dron, quins són els efectes d'aquests drons, fins i tot moments que ens semblarien doncs bastant irònics, no? I que es produeixen i que hi tenen accés, que dius, jo si m'ho proposés no ho podria fer. Però hi són, eh?
Hi ha els drons, que ara ho veiem molt, no? Perquè aquestes noves guerres que estan passant ara ens estan tot el rato explicant els atacs que són fets amb drons. Mai ens imaginàvem com els fabricaven ni qui els fabricava. O els atacs cibernètics que rebem, no? Des d'on es fan, no? I es veuen unes imatges on un periodista ha pogut entrar i han pogut fotografiar llocs on es fan els ciberatacs, no? Bueno, pues,
que de glamurosos no en tenen gaire.
No.
Anem a l'exposició que s'inaugura aquest vespre, perquè sabem que ens van explicar que el GoPro Foto doncs, té diferents formats d'exposició per diferents espais, i en aquest cas, Alba, quin és el que s'escull per Andorra i quin és el diàleg que té amb l'espai de l'Hotel Pol?
Sí. Aquesta exposició que podeu veure a partir d'avui també viatjarà a unes altres 80 ciutats arreu del món, però de fet és bastant important perquè aquesta és la quarta o cinquena exposició d'aquest any, o sigui, està acabada de sortir del forn, diguéssim, i l'hem curada concretament per l'espai de l'Hotel Pol de manera temàtica, o sigui, se van agrupant els projectes segons les temàtiques que van cobrint, més de canvi climàtic, després hi ha una secció més sobre l'increment de la violència policial, guerres i conflictes, i l'hem organitzat concretament perquè encaixi amb aquesta experiència de l'Hotel Pol.
Ostres, 80 ciutats que veuran aquesta exposició. Imagina't quantes mirades volcades en aquests panells, no?
Sí, i milers de persones, no? Que hem
parlat 4 milions de persones.
4 milions de persones. Que penso que també és aquesta sort de dir que està molt ben curat, eh? L'exposició està molt ben pensada, molt ben dissenyada, com entrem a dins de l'Hotel Pol, com circulem, com fem el tomb, no? Que anem a trobar-nos quan pugem dalt. Fins i tot quan tornem a baixar, podem convidar-nos de nou a fer una segona mirada, eh? Perquè el que té de bo i de captivador el GoPro Foto és que amb una sola mirada no en tenim prou, no? I que ens convida a anar, perquè anem descobrint coses a cada passada. Les imatges tenen moltes capes, múltiples capes, en realitat. I a la mida que hi anem entrant, anem escarbant i anem traient un munt d'informació, un munt de... Hem de fer d'arqueòlegs, en definitiva, damunt de cada imatge, per treure tot allò que ens estan dient.
Pere, hi haurà activitats entorn a l'exposició, avui l'inaugurem, però fins al 30 de juny doncs, tenim temps de visitar-la. Que la gent no s'encanti, que després diuen ai, jo pensava que fins al 30 de juny.
Sí, perquè són 21 dies i 21 dies passa molt de pressa, no? De fet, quan ja vam mirar fa un parell d'anys de portar WordPress Photo, amb la idea de fer coincidir amb el Land Art. No ens assolapava bé les dates ni res, perquè ja tenia prou d'identitat al WordPress per fer-ho, no? Imagina't amb el Land Art, que dura 2-3 mesos, la gent ens diu que no té temps de veure-ho, doncs a 21 dies no se'ns pot passar. És a dir, que hem d'anar de seguit i sí, com bé dius, hi haurà activitats paral·leles organitzades per col·lectius, sobretot pel vostre col·lectiu, taules rodones, entrevistes, programes de la ràdio, de la televisió en directe des d'allà. Penso que és una exposició que us interpel·la molt en la vostra professió i que val la pena poder-la gaudir, no?
Jo el que recomanaria també, no sé, Alba, si m'acompanyes en aquest comentari, és que la gent visiti la pàgina oficial del WordPress Photo, perquè allà hi trobarà un munt d'informació sobre aquestes fotografies, sobre aquestes històries i també doncs, sobre la història, no?, del WordPress Photo.
Sí, allà podeu trobar més informació i anar fent ganes de visitar la expo a Sant Julià.
Doncs, escolteu, em sembla que hem parlat bastant alt i clar sobre aquesta exposició. Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, s'inaugura i serem tots, no?
Esperem que sí, i sobretot els patrocinadors que no ens els podem deixar, no? Perquè si no fos per la Fundació Reig, que ja ha apostat moltíssim per poder-la fer possible, el mateix Comú i el govern, pues no estaríem aquí ningú, no? És a dir, que val la pena recordar-ho, això.
Doncs jo us dono les gràcies per venir, perquè ràpid que vam comentar amb el Pere, ostres, podríem fer una taula, em va dir, som-hi, i hem muntat una taula molt xula. Us dono les gràcies per haver vingut, també, per aquest contacte del Samuel, que ens ha portat molt amb el seu testimoni. I nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. Un programa que avui hem fet amb David Carmona i Albert Rafar a les vies de so i de realització, amb Àlex Moldes, com sempre, a la producció, una servidora que es parla cada dimarts des de la Gàbia del Mico, Rosa Alberch. Adéu-siau.